Sembla mentida, de veritat.
És que sembla mentida.
Sembla mentida.
Sembla mentida.
Sembla mentida.
Sí, en temes amorosos hi ha moltes històries que semblen mentida, però el fet és que arriba el moment de desfer-nos de la nostra incredulitat cap a allò que ens sembla extraordinari. Encara que sembli mentida, als següents minuts de la Geografia Humana escoltarem històries certes, verídiques, que semblen més aviat fruit de la imaginació d'algú que la deixa volar massa. Ves que no sigui algú com el Pep Ruiz, eh? Què sembla? Bona matinada, Pep.
Bona matinada. Doncs
que rialler, que rialler.
Sí, avui és que porto històries que m'hagués costat inventar-me-les, eh? Ja saps allò que la realitat supera la ficció. Doncs avui realitats que són tan extraordinàries que en alguns casos han passat al món de la ficció, és a dir, que són tan poc freqüents que les han portat al cine. Avui la cosa va d'amor, no?
Sí, més o menys. Potser programa. És aquestes històries que més d'una ens agradaria tenir o no? D'això estem parlant, vaja, històries d'amor...
Jo crec que no, eh?
No,
d'aquestes no.
Doncs via internet, històries d'amor, relacions des de la distància, de convivències diferents, no?
Doncs jo avui et porto històries d'amor gairebé impossibles. Estaràs d'acord amb mi, Maite, o no, que l'amor i les relacions romàntiques ja són difícils si vius en un piset de l'Eixample o una caseta de Cantoni Gros, per dir alguna cosa. L'amor en si i les relacions no són fàcils. Perquè, no ho sé, cada matí comença un nou dia romàntic ple d'obligacions del tipus transports amb Renfe, de a qui li toca el rentar els plats, de no m'agrada que apretis la pasta de dents pel mig, ho has de fer per la punta, que com tothom sap és la manera correcta d'aixafar les pastes de dents, i altres bonics detalls. Bé, totes aquestes minúcies poden restar romanticisme a les relacions de parella d'avui dia, però saps per què ens passa això? Saps per què ximpleries d'aquest tipus són capaces de dinamitar moltes relacions de parella?
No, ai... Ostres, així de bones a primeres ja,
aviat,
Sergi.
Doncs mira, una perquè som tontos.
Sí, no, està bé que m'ho expliquis perquè sí.
I dues, perquè no podem comparar. Dit d'una altra manera, hi ha moltes situacions en les quals viure l'amor de manera lliure és gairebé impossible, o fins i tot perillós. No hi ha millor manera de valorar la llibertat que quan te la treuen. Doncs bé, al llarg de la història hi ha milers, milions de relacions romàntiques de gent que han hagut de lluitar moltíssim, però moltíssim, pel seu amor. Com ara, la història que us explicaré ara. I és que una de les pitjors situacions en les quals es pot trobar una parella d'amants és quan provenen de cultures o de religions de països, vaja, que s'estan matant entre ells. Per exemple, és possible l'amor entre una palestina i un israelià? És complicat, això, eh?
No diríem impossible, però que ha de ser una relació molt, molt, molt complicada.
Doncs sí. O entre un hutu i una tutsi, va ser possible l'amor entre un alemany nazi i una jueva? Jo crec que gairebé més extrem que això no pot existir res, no? Hi ha una pel·li que es diu Estrella d'Estern del 1959 que en parla, és l'amor entre un jove suboficial nazi i una jove jueva a punt de ser deportada a Auschwitz. T'ho imagina't, la situació. Però tu creus que hi pot haver una situació pitjor encara perquè floreixi l'amor?
Home, així de bones a primeres no se m'ha acut cap, però potser el més difícil
doncs
encara
sí.
Existiria, no?
Això és el que intentem aquí, cada setmana. És, de fet, la història que vull explicar. L'entorn, l'ubicació històrica és la mateixa, és a dir, l'Alemanya de plena guerra, l'any 1943. I els protagonistes són dues persones. Es diuen Lili i Feliz. Una d'aquelles persones era alemanya, ària. L'altra, jueva. I un detall només que em falta, eh? Totes dues eren dones. I vet aquella història. Feliz era una jove jueva que havia intentat escapar d'Alemanya l'any 1941. Veia que el pati pintava molt malament. I ho veia per què? Doncs perquè el seu germà i la seva àvia havien estat deportats i assassinats aquell any. Ella va arribar a sobreviure gràcies a una estratègia força curiosa i alhora perillosa. Es va canviar de nom i va entrar a treballar ni més ni menys que a un diari nacionalsocialista, nazi, casinà.
Déu-n'hi-do.
Per si no en tenia prou, resulta que a les nits passava informació al servei de resistència. És a dir, que a través del diari obtenia informació i deia, saps què, aquí pels col·legues, perquè puguin fer les seves coses, els anava passant informació. Sembla que tenia una actitud així com molt alegre i positiva, tot i el perill constant que patia per si l'enxampaven, suposo que això la va ajudar moltíssim a tirar endavant. I d'altra banda, tenim una altra dona, que és el pol oposat. Lili era una dona carregada de prejudicis sobre tot el món jueu. De fet, estava casada, que també té ela això, amb un oficial de la Wehrmacht, de l'exèrcit nazi, a qui havien enviat al front rus. 29 anys, mare de 4 fills pels quals havia rebut la condecoració nazi a la maternitat. És a dir, que en aquells temps, si tenies més de 2 o de 3, saps? Et deien, ostres, tu,
posaven medalles.
Quina marassa, eh? Doncs la condecoració nazi, això sí, eh? Es veu que la dona era molt recta, però els amants no li faltaven. És a dir, que mentre el seu marit estava al front, ella algun flirteig amb algun suboficial nazi tenia
no,
a casa
per,
seva
el temps,
per no avorrir-se.
Que li quedava el poc temps que duria quedar per cuidar els seus 4 fills i tenir també amants. No?
Imaginem-nos el Berlín del 1943. És una ciutat caòtica. Plovien les bombes, tot era un caos. Imagina't la situació de tensió, de desànim, de nervis. Però així i tot, sembla que els ànims de l'època estaven com per fer balls. I va ser en un ball, en aquest ambient, on va néixer l'amor a primera vista. Es van veure, es van sentir atretes, però, és clar, primer Lili es va pensar que tenia al davant una altra dona alemanya, ària com ella, eh? Però no, fins que va arribar el moment de les confessions. T'ho imagina't el moment, eh? És a dir, primer, que te n'adonis que t'agrada una dona. En aquella època. Imagina't tu la persecució, no només que hi havia pel món jueu, sinó per la qüestió d'homosexualitat, eh? Doncs resulta que aquesta dona, que era, recordem-ho, la dona d'un oficial de la Wehrmacht, amb el càrrec de l'exèrcit nazi, se n'adona que és lesbiana. Però al cap d'un temps se n'adona, a més, que la dona que estima és jueva. I en aquell moment arriba una altra bomba a la seva vida. Lili va haver de canviar totes les seves creences. De fet, en diaris i cartes recuperades de l'època, confessa que va ser amb ella amb qui va viure l'amor de veritat per primera i única vegada a la seva vida. Cartes on deia coses com la següent. T'estimaré sempre, t'estimaré sense límits. Estem fetes l'una per l'altra per tota la vida. El marit de Lili mor al front i ella demana el divorci. Feliç renuncia a escapar-se cap a Suïssa i d'aquesta manera salvar-se. I afegeix una mica més de dramatisme a la situació, no? És a dir, que tenia l'ocasió de marxar cap a la salvació, però no, perquè vol estar-se amb la seva amant. Ho fa perquè això, volia estar al costat del seu amor, i ho va aconseguir, tot i que, imagina't la situació, homosexualitat, com dèiem, una jueva i l'altra alemanya.
No podia acabar pas bé, això, no?
Any 1944, com pots imaginar, la cosa no acaba bé. La Gestapo descobreix la identitat de Feliz, la detenen i la porten a un camp pròxim a Berlín. Lili va insistir molt en visitar-la i es creu que justament això és el que va fer que se l'emportessin encara més lluny. Lili va viure tota la seva vida fins, atenció, fa 2 anys, el 2006, a Berlín. Va esperar molt, molt de temps, molts anys esperant que tornés el seu amor, però era impossible, perquè Feliç, quan tenia tan sols 22 anys, quan feia una marxa a peu per Polònia, a molts graus sota zero, la marxa de la mort, li van dir, va morir de fred i esgotament. Durant molts anys, dic, la seva amant la va esperar en va, és a dir, que
no sabia
havia
que
mort,
havia mort, no?
No ho sabia. L'any 1981, però, van condecorar a Lili per haver allotjat a diversos jueus a casa seva durant l'extermini nazi. Una d'aquelles persones era l'amor de la seva vida, un dels fills de la Lili, actualment es diu Eberhard. Es va convertir al judaïsme i resideix actualment a Jerusalem. Viu a Jerusalem sent fill d'una dona que havia estat la dona d'un oficial de l'exèrcit nazi.
Déu-n'hi-do.
Quina història! Com t'has quedat?
Home, no sé, gairebé com si hagués vist una pel·lícula. Sí, sí, realment.
Segur que se'n fa una pel·li, d'això.
Sí, home.
L'argument dona per si.
Sí.
Bé, d'històries d'amor increïbles i gairebé impossibles n'hi ha per tot arreu, però difícilment poden tenir la intensitat d'aquesta. En el món modern on vivim, històries d'amor impossibles també són les que es viuen entre persones, per exemple, de diferents edats. Perquè jo m'he posat a pensar, aviam, del món actual pot ser això, que hi hagi una diferència cultural molt gran, una qüestió de religió i d'identitat també que faci aquesta separació, que hi hagi un cert conflicte bèl·lic entre tots els dos països i les dues persones que són de dos països diferents ho tenen magre, però també una història d'amor impossible seria aquesta, no? Imagina't algú que té una edat molt avançada i l'altre que és molt jove.
Oi, tu em diràs, home, l'amor... és molt habitual.
Avui dia serà habitual. El cas, però, és que hi ha determinades situacions en les quals això, primer, no és habitual i, segon, és delicte. Ara fa uns anys, als Estats Units, una dona va ser condemnada per haver estat liada amb un noi de 13 anys.
Home, amb un nen, de 13 anys. 13 anys és molt petit, eh? Això, el tema d'edat aquí, seria d'una altra manera de tocar-ho, això.
El cas és que la van engarjolar per 7 anys i uns mesos, però al cap de res, la dona, que tenia una mena d'ordre d'allunyament del noi, va poder obtenir un permís. Què va fer tant al sortir de la presó? Anar a veure'l.
I quants anys, la dona quants anys tenia? Vull dir, clar, suposo que era més
la dona, totalment... La dona tenia com uns 20 anys més.
No, però la diferència de 20 anys no és el mateix amb 13 i 20
no, no, està clar.
O 33
està clar,
i 13 que...
No ho sé, escolta.
Ostres, 13 anys encara és una criatureta que va tatar.
Total, que es va trobar amb el seu amant, que era aquest noi, que és una criatura efectivament amb 13 anys. Van deixar que l'amor que tenien l'un per l'altre fluís i els van trobar, i la Poli també els va trobar a ells.
Vaja, que torna,
i de nou,
va tornar a caure, no?
Cap a la presó. El noi o nen deia que l'estimava molt, que realment l'empresonaven per cap motiu, perquè ell creia que era l'amor de veritat de la seva vida.
Però aquest nen no tenia pares, no deien res els pares?
Doncs el que deien és que l'empresonin a l'altre, que és el que van aconseguir. Però no van poder fer res, el separava una reixa, uns quants anys i un mur d'hipocresia, perquè al cap de 7 anys, diríem, el noi ja era major d'edat. I és el temps que va haver-se d'esperar. Amb l'afegit dels anys que li van posar de més i tot plegat, el noi va haver d'esperar fins als 22 i ella que en tingués més de 40 anys per deixar ara sí que fluís aquest amor impossible.
Va acabar bé aquesta història, finalment?
Bueno, no ho sé com estarà ara.
Clar,
després de tants anys.
No tens notícies, no, d'ells?
Sí, no tinc notícies d'ells. Ai, i per no acabar amb mal sabor de boca, va, vinga, farem un petit gir.
Ja convé, Pep, ja convé una mica, va, que estem així com una mica tristois amb això, tant romanticisme, ja tinc el cor encongit.
Jo suposo que tu estaràs d'acord amb mi que intentar qualificar de història d'amor genuïna, de veritat, i que funciona i que realment és una història d'amor de veritat, serien aquelles que duren gairebé per tota la vida, no? Qui creu en l'amor, creu en ell per tota la vida, perquè creu en l'amor per 6 mesos no es creurà gaire en l'amor.
Depèn, és que una cosa és la quantitat i l'altra cosa és la qualitat. Tu preferiries un amor de la teva vida super mega guai, del que tot el que vulguis i més, i que durés un determinat temps, o un amor per tota la vida que fos allò d'anar fent i anar i anant i no
jo
fos
crec,
massa...
Jo crec que si tu tens un amor de la teva vida durant molt poc temps, la tragèdia de perdre'l pot ser pitjor que tenir un amor que potser no és tan explosiu durant molts anys. Per tant, jo sóc un romàntic i jo crec en l'amor per tota la vida. El que passa és que un hi ha de treballar.
Sí, també és cert. Mira, i a vegades no hi ha gaires ganes, clar, és aquest el tema. Sí,
poso exemples per acabar de històries romàntiques que han durat gairebé tota la vida. I de fet hem començat dient que hi ha històries d'amor impossibles que són dignes de que algú que tingui una càmera i uns quants milions els porti al cinema, no? Però... I les històries d'amor cinematogràfiques podríem recordar-ne xurrosentes mil, és a dir, n'hi ha moltíssimes d'actors, actrius que s'han enrotllat al llarg de la història del cine, però la majoria són històries que duren 4 telediaris o que són històries d'aquestes que flueixen o funcionen, vaja, perquè hi ha la premsa al darrere i se'n parla i tot plegat. Bé, hi ha històries que no, que demostren que l'amor cinematogràfic existeix. Per exemple, la de Paul Newman amb Joan Woodward, que són l'antítesi de moltes altres relacions de Hollywood, aquests fa poc que van fer les noces d'or, és a dir, mig segle junts. No està malament, eh?
Home, sí, en aquest món és prou difícil, els haurien de fer homenatges especials, perquè la majoria allò es casen i es descasen amb
clar,
una facilitat.
Imagina't. Però el que és que hi ha altres parelles d'actors que han estat molts anys junts. Kirk Douglas i Anne Bidens en porten 53. Charlton Heston, 63, amb Lydia Clark. Bob Hope va estar 69 anys amb Dolores Reedy. Però així com per acabar d'una manera una mica original, recordarem la de Montgomery Clift i Elizabeth Taylor. Van coincidir en un rodatge en el qual sembla que va sorgir una gran, gran amistat. Hi va haver un capítol inesperat, però. A la sortida d'una festa de la casa de la Taylor va passar... Hi va haver un accident. Montgomery Clift va tenir un accident sortint de la casa de la Taylor i el pobre Monty va haver de veure com la Taylor sortia de casa per socórrer-l i el va salvar. Elizabeth Taylor va salvar Montgomery Clift de la mort, perquè s'estava ofegant. Després d'allò van tenir tota la vida una relació molt maca, sobretot
sí,
tenint en compte...
Ah, per això anava a dir, perquè com a home i dona no.
Doncs sí, ell era gay. Cadascú tenia les seves cosetes per la seva banda i a la vegada tenien les seves cosetes o no junts. Hi ha una certa mitologia en relació amb això. Molts biògrafs de Montgomery Clift diuen que li agradava la carn i el peix.
Ah, anava a dir això, és bisex, era bisex.
Montgomery Clift va morir amb 45 anys després d'un temps de drogues, alcohol i mala vida, tot i que res va enfosquir la seva relació amb la Taylor. Oh.
Que bonic.
Bé, sovint es diu que el sexe sense amor no només és possible, sinó que és el pa de cada dia de molta gent, però és possible l'amor sense sexe?
Doncs... Potser també, no? Qui sap?
Vés a saber. Potser és una altra manera d'expressar l'amor, no? Bé, i nosaltres, o jo, que crec que amb l'amor amb els ulls tancats, que jo crec que és la millor manera de creure en l'amor, no voldria marxar sense aportar i o suggerir una cançó romàntica que em diràs, n'has tingut per triar avui, eh?
Home, doncs sí, sí. La feinada que t'has tingut, sí. Sí.
He anat allà a discoteca, li he dit a l'Isidre, posa el lof al
sí.
buscador.
I m'ha dit, 700.425.
No saps què va passar? Es va col·lapsar l'ordinador i encara no funciona.
Qual cosa vol dir que anem molt bé, pel que fa almenys a música i cançons.
Doncs sí, anem molt bé per música i cançons, però no anem gens bé pel que fa a les cançons romàntiques. Per què? Si tu agafes 1.000 cançons romàntiques i les analitzes, pel que fa a la seva lletra i contingut,
la lletra es buida totalment.
El 900, és a dir, 90%, són cançons de desamor, que no pas d'amor.
No, aquí o de l'amor, tu, o de l'amor.
Sin ti no soy nada. Cançons d'aquest tipus sí, que dius, saps? No. Sóc un desgraciat perquè m'has deixat. Bé, doncs...
Les del Manà i tots aquests...
Amb aquesta... Tachan, que diu que...
Explica de què va, com a mínim, perquè
diu,
si algú
aquesta
no entén...
cançó diu que hi posem una mica d'amor a tot el que fem. I aquí és on m'agrada la cosa. És a dir, quan fem uns espaguetis, posem-hi amor. Quan conduïm, posem-hi amor. Sí. Quan visitem la nostra sogra, posem-hi amor.
Sí.
I fins i tot... quan fem un programa de ràdio.
I tant que sí. Que no surt igual, eh? Quan hi poses amor i carinyet, ai, no surt sí. igual. Ai, que romàntics. Són romàntics de la ràdio,
un
eh?
Un petó, Sergi,
de tot,
eh?
De tot.
I també per tu, Maite.
Ep, diu, ep.
Tanto. Think of your fellow man, lend him a helping hand. Come on, put a little love in your heart. You see it's getting late. Hope it's done.
Geografia humana amb Maite Sadurní.